Bon dia, em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecnooptimista. Benvinguts en el... Sí, en el... És que ara he perdut el fil. Benvinguts en el tercer capítol de la tercera temporada. Sí, és que ja feia molt de l'anterior capítol que varen gravar amb en John Tugores i que vaig publicar el dia 10 de març. Aquest nou capítol, el quart de la segona temporada, l'han gravat el dia 12 de juny de 2021 i ha estat amb en Juanjo Garau. Moltes gràcies per escoltar-nos. La setmana passada vaig veure que en Juanjo tuitejava que l'havien contractat a Google i ni més ni menys que per recerca. I va ser dit i fet. Li vaig dir, han de gravar un capítol de podcast, m'agradaria que ho expliquessis, perquè és que a més ell té altres coses que explicar, ja ho veureu. I sí, va ser dit i fet. Aquestes coses passen. Com també passa que tingui ara mateix tres persones intentant quedar un dia per gravar un podcast des del mes de març, des del d'en John Tugores, i no ha passat. Mentrestant, he pensat que poder calia tornar a la meva època de podcaster en pla cowboy, tot sol, solitari, i explicar-vos alguna història, perquè en tinc algunes que explicar. N'hi ha algunes que han sortit al meu blog, m'ha pegat més per escriure, que no. De fet, la veu suavitza molt les coses i darrerament he escrit alguns apunts de blog una mica sense to i que poden semblar més agressius del que realment són. Però bé, els teniu allà i possiblement tindran alguna versió en veu. També m'agradaria explicar en veu un apunt de blog en el qual anunci un nou projecte personal que es fa de CTO compartit. Ja faig de CTO per un projecte propi, per una startup amb més socis, però és el començament del nostre projecte i me sobra temps i també els projectes nous no donen prou ingressos i també m'aniria bé tenir ingressos per un altre costat. I les mentories, perquè també faig mentories, m'han ensenyat que moltes startups cometen errors al començament que després costaran doblers amb desfer coses que has fet malament i refer-les. I aquests dobbers, doncs, una startup els necessita per créixer, no per refer errors inicials. I crec que la figura del CTO compartit és rendible, que en el moment en què puguis permetre tenir ajuda, assessoria pagada des de fora, si la teva startup és digital, de les primeres coses que possiblement hauries d'aconseguir és l'ajuda d'un CTO. I no sé, no és un producte conegut a Espanya ni a Europa, no n'hi ha gaires. Em vaig coneguent de tant en tant algun després de 3 mesos d'haver-ho anunciat, però n'hi ha molt pocs. I en canvi als Estats Units, que hi ha una tradició de startups, es duen anys d'avantatge, el tema del CTO compartit és bastant més popular. D'allà vaig agafar la idea. Fins aquí el resum dels capítols que no he gravat per donar-li més regularitat en aquest podcast perquè em sento una mica culpable i ja estic començant a parlar massa de mi. A continuació sentireu en Juanjo Garau i és molt interessant. No sé per on començar perquè han tractat molts de temes, així que no en destacaré cap. Deix que el sentiu i que vosaltres agafeu quina part vos agrada més. New Space o espai en general i satèl·lits... Educació, recerca, intel·ligència artificial, el fet d'emigrar d'Europa per poder treballar amb tecnologies punteres des dels Estats Units. Són moltes coses les que apareixen i que estic segur que interessarà a gent de tots els oficis i beneficis. Moltes gràcies per escoltar-nos. Molt content d'avui tenir un convidat que és mallorquí, que és jove, que a més té molt de talent, és una promesa de futur. Apuntau el nom, Juanjo Garau. I la xerrada d'avui tindrà una mica de lag, de retorn, perquè no està a Mallorca, però tampoc està a Europa. I encara que tinguem fibra òptica, entre ell i jo segurament hi ha fibra òptica, la velocitat de la llum és un límit i segurament hi ha un parell de segons de retard, perquè bon dia, Juanjo, bon dia en el lloc on estàs. En aquests moments a Mallorca és sora baixa, però per tu és bon dia, Juanjo. Exactament a on ets?
Bon dia, Benjamí. Gràcies per convidar-me. Ara mateix estic a Boston, als Estats Units, on estic fent un doctorat a MIT.
Molt bé. Te vaig dir de gravar un podcast perquè vas anunciar a Twitter, perquè ens seguim per Twitter. Tens molta paciència d'aguantar-me a Twitter. Vas anunciar que t'havien fitxat a Google. Què ha passat en Google?
Exacte. Bé, estic ara mateix una mica... He passat l'equador del doctorat i ara és un moment on me vaig plantejar fer una internship i me va sortir l'oportunitat de fer una internship com a investigador, research intern, que se diu aquí, a Google, i ara aquest estiu estic treballant en remot des de Massachusetts amb un equip que està a Califòrnia com a investigador.
Investigador i a Google, i mallorquí. Això pels que som de per aquí, i fins i tot també a Catalunya m'ho senten molt, aquest podcast, perquè és en català i tenim moltes persones que ho senten des de Barcelona. No n'hi ha gaire, no?, de parla catalana a Google, o encara no has tingut temps de tardar gaire?
Hi ha gent de parla catalana més a Europa, sobretot hi ha alguns catalans treballant a DeepMind, alguns catalans treballant a Zurich, catalanoparlants, i conec catalans, conec a mallorquins. Aquí als Estats Units, concretament, n'hi ha pocets. Algun sí que conec més de passada, però no he tingut encara l'oportunitat de apropar-m'hi.
Ah, DeepMind n'hi ha algun? Perquè DeepMind és a Londres, no?
És a Londres, però DeepMind té quatre oficines. Té Londres, París, Edmonton, a Canadà, i Mountain View, a Califòrnia, Estats Units.
I també algun mallorquí, dius, a DeepMind?
Sí, sí. De fet, mallorquina. Conec una lota que farà d'aquí poc un any i està vinculada a l'oficina de Londres, treballant també com a investigadora, ella, full-time. Ja va acabar el seu doctorat.
I sé, d'altres vegades que hem xerrat, que a l'MIT hi ha algun mallorquí i que té força pes, no? I en temes d'intel·ligència artificial.
Exacte. Tenim un molt bon representant amb el professor Antonio Torralba, que ell va créixer a Mallorca i ell és una eminència dins del món, sobretot de visió per computador, i és professor aquí a MIT. I bé, a part tenim un altre estudiant de doctorat que és de Menorca, en aquest cas, que Anna Maria Bausà, que ja està a punt d'acabar. I diria que ja està, que som només aquests de ses illes aquí a MIT.
És molt interessant, perquè a l'MIT no és fàcil arribar-hi. Explica la teva aventura per arribar fins a l'MIT.
Sí, així va ser una seqüència de passes que me van endur fins aquí. I jo, per posar-vos una mica en compte, jo vaig estudiar a Mallorca fins al batxillerat i me'n vaig anar a Barcelona a fer un doble grau en enginyeria industrial i enginyeria de telecomunicacions a la UPC a través de CEFIS. I bé, i aquest centre... fa dobles graus en 5 anys en lloc de 4, i el darrer any dona l'oportunitat d'anar a fer el treball de fi de grau a fora. A mi, una mica perquè estava molt ben alineat amb el que jo estudiava i també una mica perquè vaig ser una mica pesat, me varen donar l'oportunitat d'anar a fer el meu treball de fi de grau en un projecte bastant específic aquí a MIT, en el departament d'aeroespacials i vaig venir aquí a fer el meu treball de fi de grau. Quan jo estava a punt d'acabar, aquí en el laboratori va entrar un projecte nou que realment estava bastant alineat amb tot el que jo havia estudiat, més una mica els meus interessos de futur. I bé, el meu advisor aquí, que el meu professor, que em va estar supervivint el meu treball de fi de grau, em va dir si volia tornar, si em feia ganes d'estudiar aquí el postgrau, el que seria màster, i si volia un doctorat. I mira, va ser com un any després em van donar l'oportunitat de començar els estudis de màster aquí, i des de ja això fa 3 anys des que vaig començar el postgrau.
I ja fa 3 anys, bé, en fa 2, com us varen conèixer, quan vas venir l'agost del 2019, sí, era el 2019 a Mallorca, em vas voler preguntar per temes, després d'haver jo passat pel govern, que bé, ara no és el moment d'explicar batalletes, no, però hi entrarem amb algunes de les coses que em vas dir, perquè em van interessar. Però en aquell moment ja treballaves en qüestions de l'espai força avançades, no? Em vas xerrar de satèl·lits autònoms, no? Explica un poc de què anava el tema, si encara hi ets o si ja es va acabar o que n'ha sortit d'aquell projecte.
Sí, exacte. Jo vaig començar, és a dir, aquí els màsters a Estats Units funcionen una mica diferent de com són a Europa. Aquí estan molt orientats a recerca i un estudiant de màster més o menys el 50% del temps estarà treballant en recerca. I en el meu cas, el meu projecte de recerca consistia en precisament el que dius, satèl·lits autònoms en el sentit d'automatitzar, eren satèl·lits de comunicacions en concret, i automatitzar el control de recursos del satèl·lit per tal de poder ser més eficients en donar servei de comunicació a diverses persones, a empreses, el que fos, no? És un projecte que, bé, encara hi estic vinculat, ja no és l'únic que faig, però te conto una mica aquesta evolució. És un projecte superinteressant perquè parteix d'una base que, bé, tothom jo crec que s'hi pot sentir identificat, que de cada vegada més en els avions la gent usa més wifi, se connecta més internet, està més connectat. Tot això va a través de satèl·lit, realment. I està ben, diguem, com un boom de sa demanda en aquest sentit. I a la vegada també està havent un boom en sa tecnologia. És a dir, cada vegada estem sentint parlar més de megaconstel·lacions i estan entrant grans competidors dins el mercat. Per tant, controlar tot aquest ecosistema està escalant i aquest control que s'havia fet fins ara de forma manual, gairebé la seva major part s'està tornant molt complicat. I diguem, la comunitat està mirant formes d'automatitzar el control de recursos i és allà on jo me vaig embarcar. I jo vaig estar treballant sobretot durant els primers 2 anys en aquest projecte i el darrer any me va passar una cosa molt curiosa, que és que me vaig centrar en una tecnologia molt concreta d'intel·ligència artificial, que és reinforcement learning, i bé, gràcies a aquest projecte me vaig poder endinsar dins d'això, me va agradar molt.
Sí, hi ha hagut un tall. Ha hagut un tall, t'he deixat de sentir, i no sé si la gravació serà el mateix, perquè això ho estem fent amb Skype i estem gravant, en el moment en què has dit que t'havies centrat en una tecnologia molt concreta.
I doncs jo m'havia centrat en una tecnologia molt concreta, que és d'intel·ligència artificial, que és reinforcement learning, que a mi m'havia donat bons resultats per aquest problema, i vaig com endinsar-me també dins una mica dins d'aquest camp de recerca més de reinforcement learning, machine learning una mica més pur, i me va interessar molt. I la veritat és que vaig decidir abarcar una mica més en quant a interessos d'investigació i me volia centrar en reinforcement learning per problemes aplicats. I un exemple era un problema aplicat, era el de comunicacions satèl·lit autònoms, però a la vegada vaig començar, per exemple, a estudiar altres problemes mitjançant reinforcement learning, com era optimització de molècules. O sigui, gràcies a reinforcement learning, com podem dissenyar molècules que tinguin una funció que nosaltres desitjam, no? O sigui, bàsicament, automatitzar el que fan, o en aquest cas, automatitzar part de lo que fan els químics, molts de laboratoris de fàrmacs, en quant a haver d'estudiar moltíssims candidats i haver de fer moltíssimes proves a veure com la intel·ligència artificial, en aquest cas Reinforcement Learning, podria fer aquesta feina més eficient. I ara me trobo una mica amb aquest interès, amb un interès molt clar en Reinforcement Learning aplicat a problemes del món real, bàsicament perquè, tot i que hi ha molt d'estudis que estan fent propostes de reinforcement learning per atacar di diferents problemes, sobretot després de que, per aquells que no, que potser no ho coneixen per nom, en català seria aprenentatge per reforç, i és bàsicament la tecnologia que hi ha darrere AlphaGo, AlphaStart, tot el que hem vist darrerament dels grans èxits de l'intel·ligència artificial.
Com ho podríem explicar simple? Il·lustrant-ho amb alguna cosa dels humans, de com aprenem els humans per reforçament sense que li diguem d'aquesta manera.
Jo crec que realment, jo definiria que és ensenyar una màquina, ensenyar un agent autònom a aprendre certs comportaments de la mateixa forma que els humans aprenem. És un paradigma d'intel·ligència artificial que és diferent en els altres, en el sentit de lo millor aprenentatge supervisat o aprenentatge no supervisat. Això és una cosa diferent i funciona de tal manera que tenim un agent que se diu que està interactuant amb un cert, li podríem dir ecosistema, la paraula oficial en anglès se li diu environment, no? I aquest agent, observant l'estat, l'estat és una paraula bastant important dins tot aquest paradigma, d'aquest ecosistema, ha de decidir prendre una certa acció o una altra. Aquest agent pren una acció i, en conseqüència, rebrà un reforç. I aquest reforç, que és realment una cosa bastant minúscula, és comparat a lo millor amb la quantitat de feedback que se rep en l'aprenentatge supervisat, aquest reforç és positiu o negatiu, indicant-li a la gent si la seva acció ha estat bona o dolenta. No? Per posar un exemple, podríem tenir un robot assistencial que està aprenent a moure's per una cuina. I podríem dir, mira, has
Si
de...
trepitja el fregat,
Sí, exacte.
renyar-lo.
Exacte, això seria. Si trepitges fregat, renyar-lo i si no el trepitja, digue-li ok, però no... La qüestió és tant que Reinforcement Learning el que intenta és, perquè si no seria molt difícil fer-ho, dir-li tot el que ha de fer precisament pas a pas a la gent, no? Se tracta una mica de que la gent també aprengui autònomament a saber el que ha de fer. I on té realment, on està el misteri de tot això, és tant que moltes vegades un agent no només ha d'aprendre un comportament instantani, sinó que ha d'aprendre un comportament encadenant múltiples accions, no? Si, tornant a l'exemple d'aquest robot assistencial, podria ser, vés a la cuina, prepara un got d'aigua i el portes a una persona. Clar, això és una seqüència d'accions que pot acabar bé o pot acabar malament. I Reinforcement Learning, que és paradigma, tracta de mostrar-li a la gent si aquesta seqüència està bé, si està malament, donar-li una pista també d'en quin moment temporal ho ha fet millor o pitjor. I és així explicat, simplement se tractaria d'això. Després, endinsant-se, hi ha moltes distincions i molt de diferents subcamps, però bé, jo ho trobo una tecnologia fascinant.
Ens ho imaginam. I abans has parlat, ens imaginam que és molt complex, i abans has parlat del món real. Perquè una cosa que m'he fixat en molts de papers, d'articles científics, amb intel·ligència artificial, perquè estic posat en un tema que me fa llegir-ne, és que trobes que les proves que fan per dir això funciona són massa perfectes. Que el món real, si aquella mateixa cosa es volgués fer en el món real, al carrer, amb circumstàncies de treball, amb equips que cadascú té un estil de fer les coses i que hi han moltes actituds, moltes maneres, molts comportaments, allò fallarà. És massa perfecte l'explicació que et donen en l'article científic. Té alguna cosa a veure amb això, el que estàs treballant tu amb el món real que has esmentat?
Sí, clar, sí. A mi m'interessa molt l'aplicació de Reinforcement Learning en el món real, perquè ara mateix, si t'hi fixes, pots trobar mils i mils d'articles que proposen reinforcement learning per adreçar algun problema en concret, comunicacions satèl·lites un, optimització molecular un altre, i així en tens centenars i centenars de problemes diferents. El problema està en que, tot i haver tota aquesta quantitat d'estudis, realment, si després ens fixem en el món real, hi ha molts pocs casos on s'ha adoptat aquesta tecnologia dins d'algun procés industrial o alguna operació real.
Exacte. De fet, l'MIT publicava no fa gaire un article dient això mateix que estàs dient tu, que moltes d'aquestes coses després resulta que no les veus. Se parla de moltes meravelles des del món acadèmic amb intel·ligència artificial i l'aplicació pràctica no l'acabes veient, i l'article de l'MIT deia que és perquè hi ha algunes coses que fallen. Continua, que t'he tallat.
No, és tal qual això. O sigui, aquí, en el cas de reinforcement learning, jo diria que dins intel·ligència artificial seria un dels que està més a la cua, perquè, per exemple, en visió per computador sí que hi ha més adopció, gràcies sobretot en els smartphones i tal. Hi ha moltes aplicacions que han començat com a estudi de recerca que han acabat dins un mòbil, però en canvi no podem veure tant això en reinforcement learning. Se podríem contar bastant bé quins són els grans èxits, així començant per AlphaGo, AlphaStar. Podem veure també que, per exemple, Google, tota la seva flota de Google Loon, bàsicament, que són els globus aerostàtics que donen servei de comunicació a diferents regions del món. Aquests globus estan, diguem, tenen un algoritme de control de posició en base a reinforcement learning, i va cridar molt l'atenció quan això va sortir, perquè és com, mira, i fins i tot hem arribat fins al final, que el final és introduir la tecnologia dins el món real i realment complir amb la missió de volem que sigui autònom i volem poder nosaltres oblidar-nos una mica, no? I confiar en que això s'està fent bé. En el cas de reinforcement learning, el problema vendria en que el món real en si és molt diferent de, diguem, de totes les proves experimentals que a la recerca se fan per veure si una cosa funciona o no. I és tot un camp de recerca, això d'identificar aquests problemes, i bé, hi ha molta gent treballant des de diferents punts de vista i amb moltes ganes de veure més reinforcement learning en el món real.
Està molt bé que treballis en posar-ho en marxa en el món real, perquè serà una de les parts que haurem de viure fins que es compleixi la predicció que hi ha, que és que la intel·ligència artificial ha de ser una cosa tan abundant i tan comú com l'electricitat. Llavors, quan a vegades te poses en un projecte d'intel·ligència artificial i veus la diferència tan grossa que hi ha entre els estudis d'una cosa que encara no s'hagi fet, no? Però que té estudis, i després quan ho vols aplicar al món real trobes que està tot a ses beceroles, que encara cal fer moltíssima feina, penses que en aquests moments moltes vegades dius haurien de trobar ajuda de gent com vosaltres, d'investigadors, que nos ajudessin a adaptar tot això que s'ha estudiat en el món real, i sortirien més fàcil els projectes, perquè segurament necessitam molta ajuda per moltes coses que s'ha demostrat que se poden fer amb intel·ligència artificial fins que arribem a convertir-ho en l'electricitat del nostre negoci. Tu veus pròxim o encara ficar-se en històries d'intel·ligència artificial sense tenir un equip molt preparat és arriscat?
Jo personalment crec que és necessari un equip preparat, és definitivament necessari, però és un equip preparat no només amb la tecnologia d'intel·ligència artificial, sinó que també ha de ser un equip preparat per poder dissenyar un business plan en el voltant de tot això, perquè realment en el món real quasi tots els sistemes estan diguem, encapsulats dins negocis, dins operacions d'altres més grans, i és necessari tenir l'experiència també per poder davallar tots aquests models que parteixen com prototips, com proves, proof of concept, que li dèiem aquí, tenir l'experiència per poder passar d'allò a passar un sistema preparat per ser introduït. I aquí és on realment necessitem un input més d'algú més expert en aquesta transformació, que no tant un investigador... És a dir, els papers d'investigació té un riba fins un punt. Algú ha de poder agafar, després passar-li... No me surt de...
Seria innovar.
S'atorxa.
Sí. Seria la part d'innovar. El que feis vosaltres és investigació i el que fa que allò creï un producte, i quan tens un producte és que hi ha algú que està disposat a pagar, a comprar-lo, aquesta persona, la primera vegada que utilitzi intel·ligència artificial per un producte, haurà innovat. Aquesta és la fase que s'ha d'aterrar. Tot el que heu investigat s'ha de convertir en productes, ha de servir per innovar. Però això, que hi ha una diferència entre el que s'estudi o els papers i el món real, és una cosa que jo m'ho estic trobant ara cada dia i que me fa ballar el cap, no?, una mica, perquè pensava que estava ja molt més aterrat. I no, hi ha coses que realment no estan gens aterrades. I t'ho pinta molt fàcil, perquè treballar amb intel·ligència artificial, amb les plataformes del GAFAM, diguéssim, de les empreses GAFAM, i haurien d'afegir la I d'IBM, seria el GAFAMI, són senzilles. Vull dir, tu te'n vas als auto machine learning i les eines amb fotografies, per exemple, per l'etiquetatge i per l'aprenentatge automàtic i de més, t'ho guien moltíssim i comença a funcionar de forma automàgica. Vull dir, allò que quan ja has fet prou etiquetes amb prou fotografies, ja tu puges una fotografia nova per etiquetar i ja te l'ha etiquetada ell. I dius, ostres, no he hagut de marcar jo el que és una cadira i el que és... Ja m'ho ha trobat. Després d'haver etiquetat 200 cadires d'aquest model, aquesta ja l'ha vista ell sense ni tan sols que l'hagi entrenat. Vull dir que ho fan tan amigable i tan fàcil que te dona la sensació de que això va tirant. Dic que per un costat hi ha falta d'aplicacions d'aterrar-ho, però que les eines ho farien possible, realment. El que passa és que no et pots guiar gaire pel paper, perquè el paper és massa perfecte. I en el teu món real les cadires resulta que tenen forats i tenen coses que no se'ls va acudir als investigadors posar-los, no? Van demostrar que nosaltres som capaços de detectar cadires i sí, passa. Però després en el món real les cadires tenen altres històries. És molt, molt interessant la feina que fas. Has parlat del New Space, li has passat per sobre parlant de les constel·lacions que estan apareguent de satèl·lits, ja comença a haver crítica. Com gairebé tot, quan la tecnologia va avançant, apareixen crítics. He començat a llegir algun article sobre que hi havia massa satèl·lits ja. N'hi haurà molts més, no?
Jo crec que sí. sí, cada vegada, però sobretot perquè cada vegada estan més connectats. No és tampoc més que un resultat de com està evolucionant la nostra societat. Nosaltres tenim una perspectiva de que potser en el món occidental estem suficientment connectats, però realment no. Realment hi ha moltíssimes persones, quasi però penso a la meitat de les zones del planeta, que no estan ben connectades per comunicacions terrestres. I ara mateix, la forma més fàcil de poder donar servei, ara, és satèl·lit. O sigui, abans potser quan llançar un satèl·lit era molt més costós, la tecnologia era més cara, tenia sentit començar a fer infraestructura terrestre. Però ara és molt més fàcil un satèl·lit perquè bàsicament és un cable que tu pots moure. És a dir, un cable terrestre està connectat entre dos punts i moure-lo, pues has de construir una xarxa més complexa. Un satèl·lit, simplement, se va desplaçant, tries una òrbita, depenent una mica de... diguem, tens més flexibilitat, seria la paraula. Per això és un mercat que està creixent. I a part, la indústria té un interès... indiscutible per cada vegada créixer més a l'espai. S'està parlant de que l'ésser humà és la següent barrera i, per tant, també té sentit invertir-hi més i centrar-s'hi més en aquest camp. Tot i que no és una cosa immediata. Eh? Sí.
Sí, s'estorbarà perquè pujar un satèl·lit encara costa uns, crec, 40.000 euros, un satèl·lit petit, un cub, i 40.000 euros pica. Pica un poc i amb un no fas res perquè necessites tenir-ne molts connectats entre si i els que està tirant l'Elon Musk de Starlink ja no són com un cub, són com una taula de grosses. I llegia no fa gaire articles criticant això perquè hi han molts astrònoms que se comencen a trobar que quan fan fotografies de l'espai des dels observatoris passen els Starlinks per davant i quan examinen les fotografies troben aquelles taques i maleeixen o maleeixen tot perquè els hi han tapat, els hi han espanyat la seva fotografia i ara fins que tornin a trobar una finestra per tornar a fotografiar l'espai perquè de telescopis no n'hi ha gaires i a més no estan posats, han d'estar a lloc de la Terra posats, ja se mira que aquests satèl·lits no passin per allà, però segons cap a on enfoques, doncs podria ser que passessin els Starlink i ens trobem amb allò que es diu ja comença a haver nimbys, o no sé si es pronuncia ben bé nimby o nimby en anglès. El Not in My Backyard és la idea de que si s'ha de fer una central elèctrica, feu-la però no la poseu a prop de casa. Si s'ha de fer una presó, feu-la, però no la poseu a prop de casa. És no en el meu jardí. I aquesta idea de no voler les coses en el teu jardí, ara també ja s'es trasllada a l'espai. Em va fer gràcia que ja hi ha científics que diuen sí, poseu satèl·lits, però que no passin per davant del meu telescopi. I com cada vegada n'hi ha més, hi ha més possibilitats de que això passi, i parlen que és un entrebanc per la seva investigació que havien fet sempre. I Starlink, com bé tu deies, està donant connexions a llocs en els quals era molt difícil estar connectat i que sovint en el primer món, tu estàs encara més amb el primer món que nosaltres, no ens n'adonem, però a les Illes Balears, ara ja tenim bones connexions, però no va ser tan fàcil com en el continent. I quan anava a reunions europees sobre el tema de la connectivitat i apareixien els grecs, ells tenen 6.000 illes. I algunes no tenen ni telefonia mòbil, ni tenen res, perquè tirar tant de cables submarí i connectar tantes illes en radiofreqüència no és pràctic, perquè a més, quan fa calor, el mar introdueix soroll i les connexions no, per radiofreqüència no funcionen bé. L'ideal és que hi hagin cables submarins és molt difícil de tenir-los. Amb l'energia solar encara hauran menys cables submarins elèctrics, solien portar fibra de propina, doncs això possiblement n'hi ha i se'n faran encara durant un temps, però anirà a menys. Llavors, quin tipus de connexió tindran aquestes 6.000 illes? I la resposta és Starlink. I hauríem de ser una mica més empàtics i no molestar-nos tant, perquè ja hi ha gent que igual que el 5G tampoc no li agrada, quan veuen passar la tira d'Starlink, fan fotografia, les pengen a les xarxes i ja comencen a haver teories de la conspiració d'aquests satèl·lits. És curiós, no?, com sempre acabem cercant històries, allò que es diu també en anglès el jumping to conclusions. Vull dir, intentar anar cap a el que el nostre sentiment ens diu, que és que l'espai tan ocupat, això no pot ser bo, i és una intuïció, no hi ha una norma que ho digui. Tu com a investigador que has treballat en satèl·lits, pensant en que n'hi haurà molts movent-se i que per això tenen que tenir controls autònoms, has dit que no serà aviat, però a quin ritme preveus?
Els satèl·lits d'observació, ja sigui observació terrestre o diguem més observació climàtica, ja hi ha aplicació, ja aquests treballen per una altra part, no com diguem controladors del satèl·lit, però simplement processadors de tota la informació que se davalla. Sí que hi ha moltes aplicacions d'intel·ligència artificial tractant, per exemple, imatges d'aquests satèl·lits, tractant de predir millor el clima gràcies a tal. En el nostre cas seria una cosa completament diferent, que seria saber com s'ha de configurar el satèl·lit de comunicació en temps real, perquè bé, són satèl·lits que gràcies a la nova tecnologia, abans bàsicament un satèl·lit era com molt fixe i quan en el moment de que l'havies de llançar, tu ja havies de saber quin tipus de servei donaria, quins tipus de clients, i ja havies, diguem, d'equipar el hardware necessari per poder arribar a satisfer la demanda, i sabies on estava una mica el límit, i estava com tot bastant fixat. Ara la tecnologia permet controlar diguem, tot on, per exemple, on apuntes feixos de comunicació un satèl·lit, permet controlar molt millor la potència que està donant a cada àrea il·luminada. Això és realment on ve aquesta dificultat. La flexibilitat és tan gran, tenim tants de palanques d'on moure i estirar ara mateix, que realment, realment a la vegada estem intentant fer-ho de la millor manera possible per evitar d'estar llançant satèl·lits innecessaris. Si sabem que podem extreure el doble de, diguem, de performance a un satèl·lit, anem a fer-ho, anem a estudiar quina és la millor forma de fer-ho per evitar de tirar un segon satèl·lit i necessitar dos per fer el mateix. I en això s'està centrant en el camp concret de satèl·lit de comunicació, on s'està posant molt d'esforços i s'està intentant apostar per intel·ligència artificial.
Molt interessant. Així, New Space, aquests satèl·lits més petits, encara no els has tocat.
No, jo sobretot me sent amb constel·lacions més, diguem, on el hardware és més gran que una taula, i són satèl·lits que estan en unes òrbites més altes. En els que jo precisament són, perquè te facis una idea, els satèl·lits de Starlink són satèl·lits que estan en unes òrbites molt, molt baixes, per això anar tant, perquè per cobrir tota una òrbita terrestre necessites col·locar molts de satèl·lits en seqüència, i són satèl·lits que realment enfoquen una part molt petita, una àrea molt petita, molt concentrada. En canvi, jo tot el que he estat treballant he partit des de satèl·lits en òrbites molt més altes, el que és, sobretot òrbita, hi ha tres tipus d'òrbita, LEO, MEO i GEO. LEO seria on està Starlink, òrbites molt baixes de 2.000 quilòmetres. Després estaria MEO, que seria bàsicament tot el que va des d'aquestes òrbites de 2.000 fins a 36.000 quilòmetres, que seria l'òrbita geoestacionària, i després GEO, que és la geoestacionària. Jo me sent sobretot en aquest camp intermig, on tenim menys satèl·lits, de l'ordre de, t'estic xerrant, una desena, que tenen moltíssims feixos de llum, de feixos de comunicació.
Sí, sí.
Starlink, l'OMI, en té uns 30. Jo t'estic parlant de constel·lació que un satèl·lit és capaç d'il·luminar 300, 500 punts diferents a l'hora i que són capaços de cobrir molta superfície terrestre a la vegada. És una dinàmica una mica diferent, no? Perquè realment te pots imaginar que dins d'una àrea molt tan gran com aquesta tens molts de diferents tipus de clients. Pots tenir una persona que necessita comunicació satèl·lit per la seva casa, que està una mica una casa rural, per exemple, i això és un tipus de servei molt concret, però alhora estàs donant servei també a avions que sobrevolen el territori, vaixells, creuers, per exemple, no? Creuers és moltíssima gent concentrada en un punt que fan servir bàsicament internet tothom a la mateixa hora, quasi. No? Tenen com un pic molt alt, després un baixen de cop, i a lo millor després tens estacions estacions que són d'empreses que serveixen simplement per moure informació a través de diferents data centers, per exemple. Clar, és un ecosistema molt més complicat i on tens diferents tipus de demandes i per tant, aquest problema personalment crec que és més interessant, no? De com poder adaptar-te a tot això tan canviant i tan diferent i optimitzar el teu satèl·lit.
No, clar, perquè els que van en aquesta alçada i que tenen unes dimensions importants, posar-los allà dalt val una pasta. Així que si te'n pots estalviar un, la intel·ligència artificial i el projecte en el qual estaves té molt més valor. Els que estan a baix, els Starlink, si n'hi ha un que no funciona gaire bé, el tiren cap a baix. De fet, hi ha algunes webs que és interessant veure quant de temps s'estorbarà en caure i no, en un dia el tens convertit en cendra i en tiren un altre. I van fent, no? Però en aquestes alçades a les quals explicaves tu ara, tu has de pensar a l'hora de tirar un satèl·lit cap allà dalt. Estava molt bé. No sabia si això del control era per aquest eixam que s'està fent amb el New Space, que cada vegada n'hi ha més i més i més i més de satèl·lits fins al punt d'això que investigadors treguin allò del not in my backyard, vull dir, no me molestis davant del meu telescopi, perquè ja comença a ser un problema real per ells. El que poder s'hauria de fer és fer més telescopis a l'espai. Possiblement aquests investigadors deixarien de criticar els satèl·lits perquè les fotografies des d'allà dalt ja ens ha demostrat el Hubble que són una passada. De fet, no, ara mateix estic traient aquest tema i no en tinc ni idea si n'hi ha uns quants més. Suposo que els xinesos deuen tenir el seu i els russos també de fer fotografies de l'espai des d'alçada sense tenir les interferències de l'atmosfera. No ho sé. Me poso deures per quan acabem aquest podcast de cercar si hi ha més equivalents a Hubble per aquests que comencen a criticar les coses. És un tema que es recorre en aquest podcast i a la meva feina en tecnologia intentar contrastar una mica el rebuig que sempre hi ha per les coses noves. L'intel·ligència artificial fa por, ara els satèl·lits també, el New Space també fa por i els robots fan por i tot fa por. I això és una cosa que fa que no progressem. I que alguns que teniu ganes d'anar molt lluny amb aquest tema heu d'anar a Amèrica. Perquè la diferència entre Amèrica i Europa és grossa, veritat.
Sí. Sí, sobretot, jo personalment, a dins d'Europa, conec moltes cases d'Espanya. Jo no he sortit, diguem, fora d'Europa a estudiar o treballar, fora d'Espanya, dins d'Europa, a estudiar o treballar. Però sí, aquí hi ha una aposta molt clara per la innovació, una aposta molt clara per la recerca, sobretot, també pot ser, estic, clar, la meva experiència és també dins un entorn molt, molt concret, que és MIT, que està de vora Harvard, que està dins un ecosistema que està aquí naixent de moltíssimes empreses aquí al voltant. Però bé, aquí el dia a dia és una aposta sense pensar-se clara per la recerca, per la innovació, una comunicació constant entre el món, diguem, el món universitari i el món empresarial, un feedback constant, i això no, personalment a Espanya no se veu tant. I òbviament que pot ser el volum d'inversió també és un altre nivell i clar, pots pensar en fer coses més ambicioses.
Un amic, Andrés Pedreño, sovint que va ser rector de la Universitat d'Alacant, i també va ser rector a Universia del Santander, ell explica que l'MIT té més pressupost que el Banc de Santander. És una de les cites que sovint fa l'Andrés Pedreño per explicar que és un altre món completament diferent. I, de fet, ell té un llibre que recoman, més si algun dia podem tenir una xerrada una mica extensa amb l'Andrés, que és el declivi d'Europa enfront d'Amèrica i Estats Units, perdó, d'Amèrica i de Xina, per la intel·ligència artificial, el declivi de la intel·ligència artificial a Europa, que si no canviem no podran competir aviat. I això farà que gent com vosaltres sigui difícil que pugueu tornar o que pugueu fer feina des de casa. I Europa és atractiu perquè és una cultura i tenim, no sé, els grecs i els romans érem nosaltres, era Europa. Mallorca va ser romana durant un temps i una bona part de Catalunya forma part de la nostra cultura. Una manera de veure el món, el dret romà, forma part encara de també les nostres lleis. És una forma de veure el món diferent, molt diferent a Orient i molt diferent també als Estats Units. I no l'estem explotant de forma tecnològica perquè no, vosaltres, quan feis projectes, sovint se diu que ja qualsevol projecte pensa en 250 milions de clients i tots amb el mateix idioma i tots sota el mateix govern, encara que hi ha les diferències, un govern federal, però amb moltes coincidències, que fa fàcil que hi hagi 250 milions de clients per qualsevol projecte americà. Llavors ja quan comences d'una altra manera. Ja és el primer moment, penses en escalar qualsevol cosa. I els xinesos ho fan per 1.500 milions de clients. Per ells, entrar a Amèrica els és fàcil i ho estan demostrant en coses com TikTok i moltes més que vendran. Els és molt fàcil. És allò que una família de 6 n'hi ha un que telefona i que diu que vendrà a dinar i basta que posis una mica més d'arròs. i una mica més d'aigua i ja tens menjar per un mes. Doncs pels xinesos entrar a Europa és això. Als Estats Units costa una mica més, hi ha més competència, però perquè també els productes americans estan pensats per escalar. Però és que si tu dones voltes a la tecnologia digital que ha triomfat a Europa, doncs tens coses com SAP, tens l'Spotify i poca cosa més. Poder n'hi ha quatre més que ara no me'n recordo els noms. I als Estats Units això és constant. Bé, per això, quan vàrem xerrar, ens vàrem conèixer fa 2 anys, era perquè em preguntaves, tu que has estat al govern, quines possibilitats veus de que se puguin fer coses a Mallorca? I bé, te vaig dir que era bastant difícil. Per això mateix que també estem dient ara, i a més, dins de tota aquesta manera de ser europea, els mallorquins encara ho tenim més complicat perquè el turisme ens ha fet tornar una mica lents. Nosaltres no necessitàvem innovar perquè cada any vengués tanta gent, no necessitàvem recerca, no necessitàvem... Sí, alguna cosa s'ha innovat. Diuen que els bufets lliures s'han inventat a les illes. Alguna cosa han fet, però a Alemanya, a Berlín, s'estaven trencant el cap per intentar fer motors de 16 vàlvules, per exemple, no? Estic parlant de fa 20 anys enrere. I nosaltres aquí, doncs, bastava que esperéssim que la Terra donés una volta més al Sol i que tots aquests que havien fet diners amb recerca i amb innovació al nord, tenien fred, cercaven el sol, venien cap aquí, se gastaven un munt de diners i amb això nosaltres ja anàvem fent amb prou abundància durant els anys 80 i després ha anat cada vegada menys a mesura que la tecnologia ha tingut més pes. Nosaltres hem anat, com era de preveure, a menys perquè han necessitat llocs de treball no tan qualificats quan al nord els continuava necessitant. I els que vos agradaven aquest tipus de treball qualificats, doncs heu acabat emigrant. I me preguntaves per les possibilitats de tornar o de tornar o de fer alguna cosa a les illes. I em va xocar molt que posaves molt el focus en l'educació com a forma de solucionar el nostre dèficit d'interès en, ja no dic en la recerca, sinó en la innovació, en aplicar aquestes coses que vosaltres feis en recerca, fer-les de ballar, com deies abans, fer un business plan. Deies que l'educació era clau.
Sí, jo, una mica, quan començava tota aquesta història, era realment partint de que a Mallorca sempre l'economia ha estat molt centrada al voltant del turisme, això realment no seria un problema si el nostre espai no fos limitat. Tot va començar per una mica gràcies a que vaig poder sortir fora i vaig poder conèixer, diguem, primer la realitat del sistema educatiu català, vaig conèixer gent d'altres llocs d'Espanya, conèixer altres sistemes educatius i després, quan ja vaig sortir, enmig de que tothom tenia molt clar que l'economia digital era el futur, venia i venia per quedar-se, jo tenia la reflexió de que Mallorca era la nostra única oportunitat, vull dir, estem limitats per espai, fes créixer sector secundari, sector primari, és difícil, estem limitats, on únicament poden créixer seria en terreny digital, perquè no existeix cap limitació física. El que passa és que, clar, necessites una certa... El que jo me'n vaig donar compte, i així com jo... sé que jo puc confiar en les meves habilitats digitals va ser gràcies a jo tenir una experiència educativa en el voltant de totes aquestes habilitats digitals. I jo puc entendre coses d'aquest món digital, d'aquesta economia digital, gràcies a... No, potser no sóc expert, no he tocat en les mans una cosa, però gràcies a aquesta forma de pensar adquirida ho puc entendre. I segurament me costaria poc adaptar-me a un nou... nova feina, un nou projecte, gràcies a que tinc aquestes ja habilitats. Per tant, jo realment partia de que aquestes habilitats digitals, pensament computacional, pensament lògic, són... és nou, ho hem de tenir sí o sí. Per jo seria el que... Si de vegades una persona vol participar en aquesta nova economia, ha de tenir les capacitats per poder entendre-la. no necessàriament saber-se, no és necessari saber-se quins són tots, en el meu cas, els algoritmes de machine learning que existeix, i no saber programar en Python tot el manual de Python de la primera a la darrera pàgina. Però sí que és necessari entendre la lògica darrere d'un programa, saber on has de buscar informació, és millorar la teva relació amb el món de la informació. Bàsicament, això jo crec que és algo que jo tenia la sensació que a les illes no s'estava fent. I a Catalunya veia que se feia una mica, sobretot a llocs molt concrets, no de forma generalitzada dins del sistema educatiu públic, però sí que, sobretot més des de l'escola concertada i privada, sí que hi havia molt interès. I sobretot jo veia una correlació. Jo veia una correlació entre companys meus de classe, de la universitat, que havien après a programar abans o tenien aquestes habilitats més digitals més desenvolupades, s'adaptaven molt millor. O sigui, era gent, estava parlant de gent que estava fent la seva pròpia startup, estava parlant de gent que mentre estudiava li donaven feina a empreses relativament top, gent que se n'anava a fer projectes molt interessants de recerca perquè realment el que els agradaven als professors era que aquesta gent tenia habilitats per poder dur el projecte a terme, perquè el projecte no era programar el projecte. El projecte era una altra cosa, però se necessitava programar. Això és una cosa que jo vaig tenir una estada a la UIP i això m'ho comentaven alguns professors, que realment la programació s'havia convertit com en la nova calculadora. No t'has d'aprendre una calculadora, però sí que has de saber usar-la i no la necessites per a algo en concret, sinó que és una eina més.
Bona metàfora, te la copiaré.
I clar, i d'allà va començar com el meu interès per l'educació, perquè potser jo tinc una visió amb això, i alguna gent que em diu que tinc una visió una mica pessimista, de que pens que si no se fa, mos quedarà molta secoa i potser ho pinto d'una forma una mica catastròfica. Deixa porta oberta que cadascú interpreti si jo estic, potser m'estic passant una mica de pessimisme o no, però jo crec que si no hi ha un canvi dins del sistema educatiu a fer les habilitats, si li volem dir STEAM, li deim STEAM, o STEM, depenent si vols incloure SAI a dintre o no, com a, realment el pilar central del sistema educatiu, i ja no només dins el camp de ciències, sinó dins el camp de lletres, perquè ja és necessari, vull dir, si com aprenem com funciona el cos humà, perquè vivim, com aprenem coses sobre geografia, per exemple, perquè és on vivim, ara vivim en un món digital. Volguem o no volguem? Podem seguir posant-nos a mà, tapant-nos a mà, els ulls sense mà, si volem, però és el que hi ha. Per tant, jo crec que com que és el que hi ha, el sistema educatiu té la responsabilitat i una mica l'obligació d'assegurar-se que està transmetent els coneixements necessaris per poder viure dins aquest món. No crec que, ja, repeteix, no crec que hi hagi una cosa en concret que s'hagi de no, no. És molt difícil fer un pla d'estudis de dia. Aprendràs Python des d'aquí fins aquí, o bé, els xinesos estan ficant d'intel·ligència artificial als meus estudis de secundària. Però sí que és molt necessari fer perdre la por en els estudis de STEAM. I jo aquí, per exemple, ho veig a MIT, això. Vull dir, a MIT l'assignatura més sol·licitada és Machine Learning. I no només la fan els estudiants de Computer Science. Jo quan la vaig fer, i jo tenia al costat un que estava fent el doctorat en Economia, a davant tenia un que estava fent el doctorat en Neurociència, a l'altre costat tenia gent de Computer Science, òbviament, gent d'Aerospace, gent d'enginyeria mecànica, gent d'estudis d'humanitats, perquè gràcies a intel·ligència artificial hem descobert, s'han fet models que poden interpretar llengües antigues. Està tot relacionat i realment, si tu tens les ganes i la capacitat de sumar-te en aquest tren, jo crec que vas bé.
Sense cap dubte. És que sóc molt fan d'això que acabes d'explicar, perquè és el mateix o té l'esperit que jo també intent transmetre, però ho has dit amb unes altres paraules i sempre és molt interessant sentir el que és la visió i la missió fins i tot d'un explicat per una altra persona. El govern de Finlàndia, que va veure aquesta mateixa necessitat l'any 2019, va fer un curs d'intel·ligència artificial que està a elementsofai.com amb l'objectiu que un 1% de la població el manco 1% de la població d'Europa aprengués els fonaments de la intel·ligència artificial, perquè si tu incorpores a la teva mirada professional del que sigui, de ciències, de lletres, és igual. Si tu incorpores la intel·ligència artificial a la teva mirada de filòleg, trobaràs coses que se poden fer amb intel·ligència artificial i la teva feina i les teves investigacions, els teus productes, el que sigui, entraran en una nova dimensió. Crearàs nous paradigmes del món de la literatura. No estan fets encara. I sorgiran. Fins ara hi havia molta intel·ligència artificial pel tema de les imatges, però ara amb el GPT-3, té la Marina el que se pot fer també amb el text. Així que tenir aquesta mirada a sobre farà que qualsevol professional s'incorpori en aquest món, i una de les coses que és necessari i que hem entès que són necessari per fer empreses noves, per fer startups, per fer coses, empreses per productes que no existeixen, és que han de ser multidisciplinars. Moltes startups fins no fa gaire eren d'informàtics i feien un producte digital com informàtics, i si els hi anava bé, perquè molts fracassaven, si els anava bé, doncs apareixien inversors que els incorporaven a la seva plantilla, doncs caps de producte, caps de projecte, els incorporaven disciplines noves, també de màrqueting, etc, que els portaven cap a l'escalar, la rendibilitat de veritat, i que com a informàtics allò no hauria passat d'un producte d'un parell d'amics. Doncs això que s'està entenent vol dir que ha d'haver gent que sàpiga de qüestions digitals i que tingui qualsevol ofici, el que sigui, metges, advocats, tothom tindrà la intel·ligència artificial a la seva feina algun dia, perquè, com dèiem abans, està cridada a ser l'electricitat. I de la mateixa manera que la teva empresa, fallis el que fallis, necessita electricitat, doncs també necessitarà intel·ligència artificial. I si no ho fas tu, ho farà un altre. I ara és un moment de fer-ho un. Per això jo també, jo intento ser optimista animant a la gent, però també sóc pessimista al mateix temps, de veure que s'estan fent tantes coses, que estem en un moment clau en què s'estan convertint tantes coses en software gràcies a la intel·ligència artificial, mentre nosaltres a Europa ens ho estem mirant com si fos una cosa d'ells. Cada vegada que es parla d'un invent nou és amb la idea dels xinesos o amb la idea dels americans. No hi és mai la idea d'Europa. En el moment en què aparegui, sí, segur que ja està fet, l'inodor, que cada dia pel matí, quan vagis al lavabo, te faci un anàlisi i que et digui, et recomani la dieta per aquell dia, d'acord amb el que havies pres en el dia anterior i com has dormit i com te va tot, els americans ho utilitzaran per fer-te pujar i baixar la teva assegurança mèdica, i els xinesos ho faran per controlar la població que menja i que no menja i fer penalitzacions i de més. A Europa no tenim per què utilitzar-ho de cap d'aquestes dues maneres. Pot ser d'una forma absolutament privada i confiable i ètica, però no passa, i poder no passarà, perquè no s'està fent a Europa. No ho està fent ningú. I els finlandesos van veure aquest problema i per això van fer el Elements of AI el 2019, i ha estat un èxit. I jo el recomano a totes les mentories que faig. Apareix molta gent, sobretot amb el... Faig mentories per un parell de llocs, i un d'ells és el Barcelona Digital Talent, que és una divisió, és un projecte dins del Barcelona Mobile World Capital. I la majoria de mentories són de gent que creu que podria fer coses en el món digital i necessiten orientació de cap a on anar. I realment, això mateix que tu acabes de dir, aquesta falta de mirada tecnològica, la troben a faltar. I la major part dels meus consells venen a donar certes claus de llocs on poden anar per agafar aquestes habilitats. Perquè no ho saps, poder te va bé l'intel·ligència artificial, però poder te va bé portar projectes amb Agile. O poder ets molt bo programant i no ho saps. Per on pots començar per fer un petit tas d'intel·ligència artificial? On pots anar per fer un petit tas de programació? On pots anar per fer un petit tas de gestió de projectes de forma àgil? On pots anar a orientar-te sobre, ostres, jo serviria per això? Com ho saps? On has d'anar perquè algú te digui o ho aprenguis d'una forma fàcil? Ara tenim els finlandesos, amb el Elements of AI. És una cosa que ha sorgit, però ja és per gent adulta, no està a les escoles. Si això ho portéssim incorporat a les escoles, estic completament d'acord amb tu. I a Barcelona es fa, amb alguns llocs prou interessants com els Fab Labs. I la gent que els va posar en marxa de l'Ajuntament de Barcelona m'explicava que fracassos escolars els portaven cap allà i trobaven que eren gent molt hàbil amb Steam i que eren gent molt hàbil amb impressió 3D i que eren molt hàbils amb coses que, clar, a l'escola no tenien cap reconeixement. I al contrari, se sentien a la classe se sentien exclosos, el seu talent no es veia reflectit en res. Anaven a un Fab Lab i per ells se'ls obria el món.
Ja has tocat ara com a molts punts interessants sobre el sistema educatiu. No sé exactament què haurien de fer. Jo no sóc expert en muntar un pla d'estudis o com enfocar millor tota l'educació en sentit general d'un estudiant. Jo el primer que veig és que tornaré una mica cap a casa i si això és un sistema de reinforcement learning, que el reforç no està arribant bé a les escoles. Això és el primer que diré. Crec que no hi ha feedback i personalment no crec que sigui perquè la gent que surt no vulgui, no tingui ganes d'anar i explicar, sinó que pens que és més perquè potser des del sistema educatiu no tenen tantes ganes d'escoltar. I això a mi m'ha passat i vull dir, jo he intentat donar feedback a certes persones que representaven a la millor certes entitats i certes escoles, i quasi sempre tot quedava en reunions sense cap fi després, no? Sense cap conseqüència, diguem. El primer que crec que diré és que crec que el sistema educatiu, així com el coneixem, està destinat a canviar. Crec que forçadament canviarà, perquè cada vegada, partint de la base de que segurament el 70-80% de les feines que hi haurà d'aquí 20 anys ara mateix no les podem ni concebre en el nostre cap, això implica que el que nosaltres coneixem com a educació no serà un període de la vida que va des dels 3 anys fins als 18 o els 24, els que siguin, sinó que educació serà com una part més de l'ésser humà. S'estendrà durant tota la vida. O sigui, jo, per exemple, tinc assumidíssim que d'aquí a la millor 10 anys m'hauré d'educar a una altra cosa, per la raó que sigui, però no... En quant sempre tothom... No, almenys jo, quan era més jove i anava amb gent, jo veia molta gent que deia, ah, ja s'ha acabat, per fi ja ha sortit del món educatiu, i és com, no, hem de canviar aquesta mentalitat. No? Això el que implica és que, per una part, això és bo, perquè implica que no cal posar tots els coneixements dins una... O sigui, no cal haver d'esforçar-se molt a pensar aquest sistema educatiu on han d'ensenyar tot el que se mos ve en el cap dins aquests anys i... No, perquè si veiem l'educació com una cosa més contínua, crec que podem també canviar la forma en què nosaltres ensenyem i centrar molt més en ensenyar habilitats perquè tu després puguis tenir èxit en aprendre coses en el futur, perquè jo penso personalment que també l'educació s'està convertint en una cosa personalitzada. El que jo he d'aprendre segurament serà diferent del que ha d'aprendre una altra persona que ha passat per diferents parts i fins doncs, es poden dedicar els dos a lo mateix, però segurament hauran d'aprendre habilitats diferents, coneixements diferents. Pensar en tractar d'unificar tot això és molt difícil. Jo crec que ens convé més mirar formes de que puguem flexibilitzar l'educació i fer-la més personal i no centrar-nos tant de que si ens sabem els anys d'on va passar aquest moment històric o no, que són importants, que ningú... O sigui, jo crec que mai hem de perdre l'estudi de les humanitats i fer exàmens de veure si ens ha quedat clar una cosa o no. Però oblidem-nos tant de si hi ha darrere una nota o no, perquè realment lo important no és això. O sigui, i això és, jo crec que és el gran feedback que està intentant anar des de la comunitat, més des de la indústria, del món digital, cap a l'educació. El feedback és deixeu de centrar-vos tant en els números, en centrar-vos més en quines són les habilitats que requeriran la gent, perquè és que segurament el que necessiti saber aquesta persona és que ara mateix no ho saps. Aquesta persona necessitarà saber alguna cosa que li vendrà d'aquí 15 anys. Lo important és que estigui preparada per poder adquirir aquest coneixement de forma eficaç i eficient. I és això, jo crec, que en el sistema educatiu s'hauria de centrar més. I el darrer comentari que faré una mica és que crec que mos hauríem d'oblidar de compartimentar-lo tot. Sí, tenim també com una tendència a compartimentar, no?, el que és dins la classe tecnologia va tecnologia, el que és dins la classe biologia... No, És com, hi ha com aquestes barreres fixes, inamovibles. Quan realment en el món, si sortim fora, s'està fent tot el contrari, s'estan traient les barreres, no? El que he explicat, és que vaig a classe amb gent que està fent estudis d'economia, estudis de negoci, i no hi ha cap problema ni un. O sigui, i el sistema educatiu sembla que encara té com aquesta rigidesa. I per exemple, seria tan fàcil com dir per què no podem fer projectes que tractin d'englobar una mica el que se veuen a diferents assignatures. Puc partir de la forma fàcil i hi ha mil projectes que poden fer servir matemàtiques i programació. Però és que sorprendria la quantitat d'idees que poden sortir si se tracta de fer d'una cosa una mica més, amb més sinergies, si se traten de crear més sinergies, perquè és el que està passant en el món, a fora. I una cosa que m'he deixat de dir, que és que aquí potser estan parlant de com a intel·ligència artificial, també programació, així una mica. En alguns casos vull deixar clar que intel·ligència artificial seria el nivell 2, que en alguns casos el nivell 1 passa per ensenyar pensament computacional i entendre com funciona un programa i entendre tota la lògica darrere de com un ordenador processa instruccions. Perquè sense això després, a vegades, no podem arribar a entendre certes coses de dins, per exemple, intel·ligència artificial, de dins, per exemple, Internet of Things, de dins New Space, si li vols incloure ja. Si hi ha un nexe comú que és pensament computacional, pensament digital, que crec que seria prioritat número 1. Després podem, és que encara tot i així, o sigui, això com una mica me preocupa una mica més i tot. Vull dir, que en un món on ja estan parlant d'intel·ligència artificial, nosaltres encara no hem fet la passa número 1.
I amb els que tenim pensament computacional, ens venen amb els ordinadors quàntics i llavors ens explota el cap.
Això és una altra idea. No entre... Jo personalment, si te soc sincer, tenc un... A la meva llista de lectura ja hi ha el primer llibre de computació quàntica per començar a aprendre, però no hi ha...
Perquè jo vaig aprendre el pensament computacional a través del transistor. Això de passa corrent, no passa corrent, les portes lògiques.
Exacte.
Si tens això, la resta va caient a poc a poc.
Exacte, i entendre... I una tonteria, entendre un for i un if, entendre... És molt simple, o sigui, és una cosa que de lo simple, és molt simple però molt, molt, molt potent el concepte que hi ha darrere un iterador, darrere un condicionant, no? Que realment no importa si tu, sí, quan s'escriu Python és diferent de quan s'escriu C++, que és diferent de quan s'escriu R, que, i després Scratch és tot visual. Però si tu aconsegueixes aprendre què és i com interactua amb la resta d'un programa, serà igual després anar-te... Sí, personalment, per exemple, jo per la meva feina ara a Google, jo he d'aprendre a usar un nou. Jo sempre he fet servir Python i ara he d'aprendre a fer servir un altre llenguatge.
El Go?
I... No, per una part, o sigui... No, perdó, no és realment això. Sempre he fet servir, és encara Python, he d'entendre coses que estan en C++, vale? Però dintre Python jo sempre he estat com fent servir les mateixes llibreries per fer certes coses d'intel·ligència artificial, de xarxes neuronals. Ara he de canviar unes altres. Ningú, ni jo, ni la gent del meu equip en cap moment ha posat en dubte de que jo no havia fet servir mai aquestes noves llibreries i ningú ha posat en dubte de que hi ha un problema aquí. No, bé, ja se farà. O sigui, en canvi, si fos probablement en el sistema educatiu que teníem espanyol, estaria la gent amb les mans en el cap. No pot ser perquè no estava dins el currículum escolar, que és un exemple molt, molt gran, no? O sigui, molt, molt, molt específic, vull dir, però ja m'entens. Cap on va...
I molta gent que mos escolta també ho entén. Coses per aprendre a tenir pensament computacional. Coses tan simples com l'àlgebra de Boole. Si aprens l'àlgebra de Boole, saps quin operador matemàtic hi ha darrere de cada cosa de l'àlgebra de Boole i combines els comentaris, els parèntesis, ara em sembla que la interfície del cercador de Google ja no ho permet, però durant un temps era booleà. Llavors, a base de ands i de ors i de xors i de parèntesis, podies arribar a afinar molt les cerques de Google. Crec que això ja ha passat a la història. Però aprendre una cosa tan simple com l'àlgebra de Boole, perquè en el fons és simple, És una manera d'obrir la curiositat cap a com pensen els ordinadors, no els quàntics, aquest és un altre tema, però t'ajudarà molta gent que m'ho escolta si li ha picat aquesta curiositat. Mentre xerraves de l'educació que tu creus que estaria bé, prou vegades he recordat l'educació que han tingut la sort que tingui ara la nostra filla Mael, que té, ara farà 6 anys, ja començarà primària, però tota la part infantil l'ha feta amb el mètode Montessori. L'escola de Lloseta està basada en Montessori i era això, els deixen. Deixen que ells, no hi ha compartiments, els deixen que es moguin per ambients d'art, ambients més de tecnologia, ambients de construcció, ambients de gent que té més tirada cap a la burocràcia, cap als papers, cap a les oficines. Es mouen per aquests ambients, ambients musicals, observen quines són els talents de cada petit i els reforcen. I llavors la Mael, avui estem gravant això en dissabte, m'ha preguntat, demà no hi ha escola? Perquè a ella realment li agrada molt anar a escola. I és el primer de 4 fills que ha passat això. El quart, en Pol, encara ha de començar i tindrà la sort possiblement també d'anar amb una escola Montessori. I la diferència que he vist ha estat molt grossa només per això. I la cosa és que Montessori és una senyora que va néixer l'any 1870 i que va morir el 1952, crec. I se considera una innovació fer cursos o fer un cicle d'educació en Montessori, en aquest cas a l'infantil. Quan va morir la senyora Montessori apareixien els primers frigorífics domèstics. Començava a haver televisors en blanc i negre a les cases. Clar, de tecnologia digital en el món Montessori no hi ha res. Però bé, ja em va bé que aprenguin a treure el seu talent en quant a expressió musical o expressió dibuixant, pintant, o bé construint coses amb blocs. Està molt bé, perquè això després tindrà una aplicació cap al digital. Però clar, aquella senyora no vivia en un món que hi hagués res digital perquè la innovació més grossa era la ràdio, possiblement, quan va morir van començar les teles. Així que hi ha molta feina per fer. I és possible, les bases hi són, nosaltres no som experts en això, però quan escoltava amb en Sir Ken Robinson, sovint deia el que diu aquest home, que va morir no fa gaire, és el que a mi m'hauria agradat trobar a l'escola. Perquè els que teníem aquesta tendència tecnològica no sentíem exclosos. I això inclou en el meu fill, de 40-23, i que està treballant a Berlín en una startup. I també, durant tota la seva educació, que és molt més recent que la meva, també se sentia exclòs pel seu talent digital. O sigui, el seu talent no entrava amb els currículums, no entrava amb l'estructura, no entrava amb el pensament, el que tu deies abans, reunions, totes les que vulguis, què passava després? Res.
Sí, i això, per això jo crec que és tan important el feedback. O sigui, que l'escola, així com està muntada ara l'escola, no existeix cap motivació perquè un professor miri què passa quan un alumne surt, miri on estan. Vull dir, a mi em sorprèn que no hi hagi cap interès per saber on ha acabat cadascú, com ha anat evolucionant i com... Això, per exemple, sí que he de dir que algun professor que m'he trobat sí que m'ha preguntat, sobretot de l'institut, sí que m'ha preguntat, escolta, ho vaig fer bé? Creus? I jo crec que va ser la millor com a 3 anys quan vaig acabar això. Sí que me va xocar molt aquesta pregunta, però me va fer reflexionar molt en com... És que hi ha d'haver una comunicació, no per notes, sinó perquè vendran, perquè... I jo entenc que una escola hi ha d'haver números, perquè és molt difícil comparar-se amb números, i jo ho entenc. Però el que s'ha de transmetre és que els números no ho són tot. I t'ho diu una persona que els números sempre li han jugat a favor. I els números m'han duit fins on estic. I, però no crec que una persona que no... És que, clar, l'escola te puntua sobretot la teva intel·ligència lògico-matemàtica, no? I justament és el que a mi se'm dona bé. Però a una altra persona se li dona bé un altre tipus d'intel·ligència artística, intel·ligència espacial, esportiva. Seran molt bons en certes habilitats. Si tu no aconsegueixes poder transmetre diguem, un cert... Mira, és que esteu camí, entén que esteu camí, és aquest, i que tu dins d'aquest camí podràs fer tot el que vulguis. Que crec que és el problema. No és tant com, mira, si ha de haver notes, doncs mira, ja les posarem i això ho deix més cap a la comunitat educativa que sàpiga com és. Però sobretot el que és essencial és poder comunicar a cada persona lo que, on està. Mira, si tu, això és el que a tu se't dona bé, això és el que el millor tu te podries interessar i si volguessis podries endinsar-te més dins tot això. Aquest número no significa res, perquè tu ets una persona que no encaixes dins el que aquest número està tractant mirant i simplement fer això més conegut. I això se pot fer una vegada que els professors saben on ha acabat tots els seus alumnes, perquè quan te passen... Jo què sé, ara potser serà molt tòpic, no? Però sempre tothom recorda que la classe tenia la persona que sabia dibuixar excel·lentment, que tenia un talent artístic innat. Si un professor coneix on han acabat les 20 darreres persones amb aquest talent, és molt més fàcil aconsellar en aquest alumne. És molt més fàcil posar-li les coses fàcils i fer-lo encaixar dins a nivell societat, no? Per tant, jo crec que aquest feedback és molt essencial. És molt... I no tenim... No tenim cap tipus de... No, dins del sistema educatiu no hi ha cap tipus de motivació ara perquè vulguin rebre aquest feedback. Un professor farà el mateix, vagin bé o vagin malament els alumnes.
Sí.
L'equip directiu d'una escola seguirà sent el mateix i seguirà segurament fent funcionar l'escola de la mateixa manera durant els pròxims anys perquè és el que ha funcionat bé per l'escola. No ha suposat cap... Per l'escola no ha suposat res dolent, però de la mateixa forma sempre. Els alumnes ja depèn. I el govern, bueno, no vull entrar molt en detalls, però els governs, per com funciona la política en el nostre país, hi ha una mirada més curtclassista que res.
I totalment.
És difícil fer-ho quadrar. A mi, si algú mos està escoltant que és professor, docent, del nivell que sigui, a vegades, si poden i estan en contacte encara amb exalumnes, i simplement per rebre feedback, per saber, escolta, és que a mi, que a vegades el feedback és bo, vull dir, jo encara, els millors professors que jo he tingut, encara me'ls record.
És que quan són bons, són molt bons. Aquesta és la cosa, no? Que en el mateix lloc, a la mateixa empresa, diguéssim, fins i tot a la mateixa escola, trobes unes diferències molt grosses. I si aquests professors bons et toquen, que també és una cosa que pot passar o no pot passar, et canvia completament el teu enfoc. I després funcionaràs perquè tenen interès en aquestes coses que tu deies. N'hi ha alguns que sí. I són molt, molt valuosos i, a més, estan fent molta feina i quasi tots tenen un interès en el tema digital molt gros. Per acabar, estàs a Google, que és la darrera novetat, i, a més, d'investigador. Pots donar algun detall o tot és d'estratègia corporativa secreta? Perquè aquesta deu ser una diferència a l'MIT aquí. O poder ser també a l'MIT, si col·laborau amb empreses, deu haver alguna estratègia que no se pot explicar. Però a Google ho pots explicar?
De Google puc explicar que estic, com he dit, estic ara mateix com a research intern, o sigui, investigador. Estic dins un equip més gran que pertany a la secció d'AutoML. Google, estic en Google Brain. I de moment, duc 2 setmanes. És una experiència totalment diferent. Molt positiva. Jo pensava que seria com a, diguem, que m'adonaríem poc a veu, que jo aniria entraria dins un projecte molt definit i simplement bastant ja organitzat, diguem, i no és així. Realment m'ha sorprès molt que ha estat... És que és investigació, clar, també. Aquí hi ha una àrea de recerca, munta't un projecte, convenç a la gent que t'ha de proporcionar recursos, i això sobretot és el que més està fent aquestes 2 setmanes i està molt enriquidor en aquest sentit i m'ha agradat bastant, que una sorpresa agradable que sigui d'aquesta forma. I la gent és molt... La cultura és molt, molt de suport. La gent super accessible, tot i estar remot, amb ganes de saber de tu i també de contar-te una mica la seva experiència i d'intercanviar punts de vista. En aquest sentit, és una cosa que també passa molt a MIT. Aquestes, diguem, tota aquesta comunicació, tot aquest, aquí li diuen com a embrace the uncertainty, perquè que seria com, digues conscients que estàs fent recerca, que la recerca és incertesa, és, per tant, necessites, no és una cosa que puguis fer sol, necessites diferents punts de vista, comunica, demana, no tinguis por de corregir, i això és realment el que a mi m'agrada i pinta molt bé. Ja te comentaré a veure com acaba a final d'estiu, però molt content.
Espero veure't aquest agost per Mallorca i a veure si podem xerrar una estona en persona. Ha estat un plaer. Moltes felicitats per la nova posició de recerca a Google. Tenir un mallorquí fent recerca a Google, després de tot el que ens has explicat sobre el sistema educatiu, com has fet tu el teu camí passant per Catalunya, és un privilegi. Jo com a mallorquí estic content que hi hagi gent, veïnats nostres, que puguin arribar així de lluny, perquè vol dir que més gent ho pot fer. I cada vegada hi ha gent que té més un pensament similar al teu. Se tracta d'orientar-los, de trobar-los. I voldria que aquest podcast servís per això. Ha estat un plaer.
Igualment.
Una abraçada forta i quan tornis, xiula.
Exacte. Moltes gràcies, Benjamí.
A tu.